Salutacions. El govern portarà a aprovació del ple de dilluns vinent el Pla d'Acció Cultural, el document que marca el full de ruta del model cultural del Sant Cugat del futur. El pla marca les polítiques culturals de la ciutat per al període 2024-2030 a partir d'un procés participatiu on han col·laborat l'Ajuntament, la ciutadania, el teixit associatiu i empreses del sector cultural. Tot plegat per determinar els eixos d'acció que passen per ampliar el pressupost en cultura, fomentar un model inclusiu i divers i implementar noves formes de col·laboració entre l'Ajuntament i la societat civil. El PAC, un document viu amb 27 propostes, dona resposta a les necessitats de la xarxa d'equipaments municipals i el creixement d'una ciutat que aviat tocarà els 100.000 habitants. Entre aquestes propostes destaca l'augment del pressupost municipal en cultura durant els exercicis del 2025, 2026 i 2027, amb l'objectiu també de pal·liar les reduccions pressupostàries causades pel dèficit. Les accions que proposa el document tindran l'ull molt posat en el món de les lletres amb la creació d'una taula participativa, un pla de lectura municipal i l'obertura de la nova biblioteca central com a locomotora cultural del municipi. I comença la vaga indefinida convocada pel sindicat CGT a la plantilla de Paidós Fundesplai que afecta el servei de menjador i lleure de l'Institut Escola Catalunya. Arran d'aquesta, el servei de menjador es prestarà amb com a mínim el 33% de la plantilla. La vaga es repetirà tots els dimecres de 3:45 de la tarda a 4:45, amb la regularització de salaris i horaris com a principals reivindicacions. I l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat col·labora en el disc de la Marató d'enguany. Ho fan amb la cançó Tot el dia, interpretada per la cantant i actriu Helena Gadel. La gravació va tenir lloc un dia del mes de setembre, tal com ha detallat a Cugat Mèdia el director artístic de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Josep Ferrer. En aquest sentit, Ferrer fa una valoració molt positiva de l'experiència. Amb els arranjaments fets pel músic Toni Xuclà, creador també de la música de l'himne de Sant Cugat, la cançó és la número 16 del disc. I ja es pot consultar l'ordre del dia del ple d'aquest mes de novembre, que se celebrarà el dilluns 18 de novembre a partir de les 3 de la tarda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amigues i amics de la Maroteca, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop, nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Una edició molt important perquè parlem del centenari de la ràdio al nostre país, del naixement de Ràdio Barcelona. Ho fem, com sempre, amb la companyia inestimable de Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, què tal, Esteve? Doncs molt bé. Aquí, com sempre, encantat d'estar a la Maroteca. Encantat d'aquesta aventura. I avui també encantat de parlar d'història pura. De fet, a la Maroteca en parlem bastant, no? Però avui anem molt enrere.
Doncs sí, anem al 1924, perquè el dia 14 de novembre va començar les emissions Ràdio Barcelona, la pionera al nostre país, i quan dic nostre ho faig extensible a la península Ibèrica. Però sí que hem de destacar això. Sempre hem dit moltes vegades a la Maroteca que Catalunya ha sigut un referent a nivell radiofònic, doncs també hem de posar en valor aquest fet, que és que la primera emissora que va sonar a tota la península Ibèrica va ser Ràdio Barcelona, a la ciutat capital de Catalunya. Per tant, crec que és important destacar aquest fet. Bé, anem a escoltar un document que és dels més antics que haurem pogut escoltar aquí a la Maroteca, però també, ara ho explicarem després d'escoltar-lo, no és un document original, és una recreació, però en qualsevol cas, anem a escoltar perquè sempre té molta gràcia imaginar-se que el que anem a sentir en aquests instants és una gravació de l'any 1924.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada.
Gairebé, Jordi, només feia falta dir cautivo i desarmado, eh? Només li faltava,
sí,
això.
Cautivo, eh? Una dolència que em mantuvo cautivo. M'ha agradat molt aquesta frase. Un dia falto la feina i diré, no, és que ara mateix tinc una dolència que em manté captiu.
Bé, en qualsevol cas, sí que penso que el llenguatge, com tantes vegades hem dit, potser l'estem utilitzant a la ràdio de forma massa planera en certs instants, i això fa que la riquesa del llenguatge es perdi. Penso que sí que és interessant, potser no cal fer grans subordinades, però sí buscar una mica de lèxic una mica més ric, i no anar sempre a dir les mateixes paraules, no?
Sí, sí, sí. Bé, de fet, cada vegada que sentim un tall històric, no?, veiem, no?, aquesta, no?, aquest lèxic, no?, tot tan elaborat, no?, que va recordar una mica el propi lèxic de països sud-americans com Argentina, o que tenen un lèxic molt ric, no?, molt elaborat. Sempre m'ha agradat, la veritat, també, no? Però, clar, aquí, doncs, bueno, se li dona aquesta pompositat, aquesta lentitud, fins i tot, no?, en el discurs. O sigui, no només és les paraules en si o el lèxic en si, sinó també el tempo del... No és un discurs allò fluid, o que sigui ràpid, però me mantuvo, tal, aquí, tal... És molt a poc a poc.
Bé, que quedi clar, no? Doncs, sí. Com dèiem, una gravació que... Teòricament es va fer el 14 de novembre de 1924, la presentadora era Maria Sabater i l'alcalde de Barcelona, Darius Romeu i Freixa, segon baró de Viver, és el que fa el discurs. Però, com explica el catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Armand Balsebre, i com podem llegir a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, el locutor de Ràdio Barcelona que va dir aquelles paraules inaugurals va ser Rafael del Caño. Maria Sabater, més a més, cal indicar que no era locutora. Ella treballava a la part administrativa de l'Associació Nacional de Radiodifusió. Segons la documentació aportada per la doctora Sílvia Espinosa en la seva tesi doctoral, Sabater va entrar a treballar com a secretària a Ràdio Barcelona el dia 1 de desembre de 1924. Des de desembre del 24 fins l'any 26, quan va marxar de Ràdio Barcelona, Sabater va estar treballant com a secretària de la seu del Departament de Publicitat. Maria Sabater va fer aquest enregistrament a proposta de la direcció de Ràdio Barcelona l'any 1974, quan es celebrava el 50è aniversari de l'emissora. Ella tenia 72 anys i l'any següent, l'any 75, va morir. I l'alcalde de Barcelona, el segon baró de Viver, des del mes de setembre del 24. Des del mes de setembre de 1923, Espanya estava governada per la dictadura de Primo de Rivera i per aquesta raó la llengua utilitzada en aquesta gravació era el castellà. El seu discurs tampoc es correspon amb el que va dir a l'acte inaugural. L'any 24, Darius Romeu i Freixa tenia 38 anys i la veu que sentim a l'enregistrament sembla d'un home molt més gran. Ràdio Barcelona no va tenir el seu primer sistema d'enregistrament discogràfic fins l'any 1934. És allò com que és un fake monumental històric que ens sí. Hem empassat tots aquests anys i sí. Nosaltres pensàvem que aquesta gravació era de l'any 24.
Ens han colat una cosa que va passar, però el que hem escoltat és, podríem dir que és una IA.
Bé, és un intent de recreació, doncs, sí. Perquè tothom sabés com va anar més o menys aquells moments, però, és sí. Clar, la interpretació del moment històric fa que sigui una mica tendenciós, podria ser, no? Bé, destacar que el que hem escoltat, a més, conté un efecte de so de fregit que es devia fer sí. Expressament utilitzant potser algun vinil que estigués una mica gastat.
Doncs segurament, o alguna paella fregint una hamburguesa, o qualsevol cosa que sonés a fregit.
Sí, també, sí. També. En qualsevol cas, centenari de Ràdio Barcelona, crec que és una fita important a destacar. Nosaltres estem encantats de poder-ho celebrar. I això sí, tornem a dir, com ja hem dit en alguns programes anteriors, Cadena SER es posa la medalla de celebrar el centenari de Cadena SER. A veure, també siguem una mica rigorosos. També hem vist algunes notícies, com l'altre dia Luis Segarra al Facebook, al seu perfil, explicava. Han sortit alguns titulars a internet, com per exemple que es celebra el centenari de Ràdio Saragossa, perquè és Cadena Ser també, i dius, home, no, no és ben bé això. Expliquem-ho clar. És el centenari de Ràdio Barcelona. Uns anys després, Cadena Ser es va fer realitat i Ràdio Barcelona des de llavors en forma part, però això dista molt de la realitat. Per tant, és el centenari de Ràdio Barcelona. I com a tal, Jordi, crec que sí, podríem fer una mica de punts històrics de tota aquesta trajectòria de Ràdio Barcelona.
Jo he anat recopilant i la veritat és que m'han agradat coses. He intentat sortir potser una mica del discurs formal, que també hi és, no? de la pura, diguem, descripció de què va passar i com es va inaugurar. Mira, per exemple, coses, no? Ja ho sabem, al febrer del 24, un grup d'empresaris eren d'electricitat i telegrafia. Són els que van crear l'Associació Nacional de Radiodifusió, formada per Josep Maria de Guillem García i Gómez, Royston Sainz Noble, Eduard Rifà i Anglada i Eduard Solà i Guardiola i Pau Llorenç, entre d'altres. Al febrer del 24 es va fer una sol·licitud per instal·lar l'emissora, de la qual es coneix que el 14 de juliol és quan ho va ser. La primera s'ha instal·lat sobre l'Hotel Colón, això ho havíem comentat alguna vegada, a plaça Catalunya. Mira això que curiós, diu, es va encarregar del disseny i el muntatge de l'emissora als germans Homero i Platón Teixidor Sans, amb el suport de tècnics de la BBC. L'Homero Teixidor va fer una estada d'uns mesos abans als Estats Units i a finals dels anys 20 va ser un dels tècnics que va participar en la primera emissió de televisió pública mundial. L'emissora i l'antena estaven ubicades en l'Empire State de Nova York. I amb aquests coneixements que allà va agafar, va tornar a Barcelona sent el director tècnic de RAC, perquè RAC es va crear també en aquella època. O sigui, era Ràdio Associació. Bé, n'hem parlat també moltes vegades, l'indicatiu era EAJ1, que, de fet, eren els codis referents a Espanya, o sigui, de la telegrafia sense fils, AJ, i, per tant, la primera emissora, la U. Que, compte, realment, això ho veig important, no va ser la primera emissora, ara exclusiva. Hi havia una ràdio que es deia Ràdio Ibèrica, que ja emetia des del 23, però no tenia llicència.
Aquesta és la diferència, és a dir, legalment Ràdio Barcelona va ser la primera, exacte.
Exactament, és el petit matís. Aleshores, doncs, finalment, les proves d'emissió van arrencar el 10 d'octubre del 24, i l'èxit d'aquestes proves, junt amb la notificació oficial de la concessió de la llicència el 12 de novembre, fa que les emissions regulars s'estrenin el 14 de novembre del 24 a les 6:30 de la tarda. En Maria Sabater, que posteriorment va cedir la paraula a Darío Romeu, com hem sentit en el tall, alcalde, en el tall ficció, alcalde de Barcelona en aquest moment.
Per cert, deixa'm dir un apunt important. Has citat Ràdio Associació de Catalunya. Bé, sí, doncs aquesta era una societat cooperativa limitada, resultat d'una llarga trajectòria d'inactivitat també posterior degut a la dictadura de General Franco, però que va existir ja a partir de l'any 24.
Exacte.
I el gener del 1930 la societat aconsegueix una llicència per una emissora d'ona normal i catalanitza el seu nom. És a dir, Ràdio Barcelona ja havia iniciat abans emissions, però l'any 29 va ser absorbida per Unión Radio Madrid i es va passar a dir Unión Radio Barcelona en aquells moments. Doncs només una mica després, al gener de l'any 30, neix Ràdio Associació de Catalunya com a emissora. I aquí és on hi ha la diferència, que fins llavors Ràdio Barcelona, ja que havia nascut dins la dictadura de Primo de Rivera, o sota els efectes d'aquesta, va començar a utilitzar sempre el castellà, i en canvi Ràdio Associació de Catalunya no va començar a utilitzar el català. Però és clar, això va començar a canviar de forma radical quan va arribar Franco, i evidentment al començar la República doncs es va acabar el català i va canviar el curs de la història d'aquesta mítica emissora catalana.
Perquè sí, a l'època republicana la ràdio vivia una etapa d'esplendor i assoleix un important rol entre la ciutadania, no? L'aprovació de la Constitució garanteix la recuperació de les llibertats individuals i col·lectives i afavoreix la lliure expressió de les idees i pensaments de sectors socials que en l'etapa de la dictadura del general Primo de Rivera havien quedat exclosos d'aquesta possibilitat. I clar, després de la República, doncs, ve la Guerra Civil. I amb l'inici de la Guerra Civil espanyola, la Generalitat s'apropia de Ràdio Barcelona i Ràdio Associació i crea la Comissaria de la Radiodifusió, que depèn del Departament de Cultura. Més endavant, la Generalitat deroga el decret d'apropiació anterior, intervé les emissores i crea la Direcció General de Radiodifusió, que depèn del Departament de Presidència. Uns canvis que tenen com a objectiu controlar les emissions i centralitzar i coordinar millor l'activitat que realitzen les diverses conselleries a la ràdio. La ràdio és el mitjà utilitzat per alertar la població del perill de bombardeig o per explicar les accions del govern. Una activitat comunicativa que contribueix a fer que la guerra deixi de ser una cosa que es viu al front per implicar-hi tota la població.
Clar, és que aquest és l'avantatge de la ràdio. És un mitjà ràpid, és un mitjà que transmet al segon el que tu vulguis i que l'escolta molta gent de forma gratuïta. Ho hem de posar en valor, una vegada més ho hem de recordar. Internet, hi ha un bosc enorme, però necessites, diguem, una subscripció mensual per poder-hi accedir, que és la connexió. Això com a mínim. Segon, que et sàpigues moure per allà dins. Tercer, que hi ha molta gent particular, diguem-ne, o empreses que poden publicar notícies fake, informació falsa. En canvi, la ràdio, en principi, a l'haver-ne menys i tenir una llicència, vol dir que al darrere hi ha un projecte amb cara i ulls, doncs en principi tenim una informació molt més veraç i contrastada, en principi. Aquesta és la gran diferència. Bé, Jordi, si et sembla, després de fer aquesta introducció, potser querem escoltar algun tall, no? Com ho veus?
Sí, anem a fer això perquè si no farem un monòleg o un diàleg de la història durant tot el programa i potser que...
Bé, val a dir...
Intentem no fer una cosa diversa que no s'avorreixi l'audiència.
Exacte. Val a dir també que nosaltres posaríem talls de Ràdio Barcelona a tutiplén, en exclusiva, en aquest programa d'avui, però no pot ser per qüestió de permisos. En el moment d'arrencar aquest programa, la Maroteca de la Ràdio, l'estiu de 2021, jo em vaig posar en contacte amb el grup Prisa, i el grup Prisa molt amablement em va dir que si volíem emetre talls, doncs que s'havien de pagar, i que anava tant al minut. Nosaltres vam dir que no era el nostre objectiu perquè aquí no fèiem cap tipus d'activitat comercial, aquí fèiem aquest programa per amor a l'art i que, a més, els hi volíem fer publicitat gratuïta. Però no va ser així, cosa que hem de respectar. Aleshores, el que sí hem fet és parlar amb alguns exintegrants de Ràdio Barcelona perquè ens puguin explicar les seves experiències a Ràdio Barcelona. Però, abans d'això, què et sembla si anem a la publicitat?
Doncs vinga.
A motiu del centenari de la mort de Friedrich Nietzsche, aquest diumenge a Ex Libris parlarem d'aquest filòsof alemany. A la nostra agenda literària us presentarem l'edició sense editors d'André Schifrin i El somni, un poemari de Carles Duarte. I a la veu de Cinta Massip i amb la guitarra de Toti Soler sentirem una part del recital poètic Els jardins del Cafè Central. La cita amb els llibres és diumenge a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Ex Libris, un programa sobre literatura. Amb Maria de la Pau Gené.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem una promo del juny de l'any 2000 a Catalunya Ràdio del programa Ex Libris que presentava Maria de la Pau Gené. I tenim a la veu d'aquesta promoció, inconfusible, Joan Anton Ramoneda, que, per cert, va formar part de la corporació i que nosaltres recordem especialment de RAC 105, Jordi, però que anteriorment ja havia començat també a Ràdio Espanya de Barcelona.
Sí, el recordem de RAC 105, de fet no l'he sentit mai jo a Ràdio Espanya Barcelona, evidentment, però sí a RAC 105 i era un dels locutors de referència més consentits de la seva edat. Mira, el Ramoneda.
Molt bé, doncs ara anem a uns minuts de fórmula musical, ens anem a Ràdio Club 25 i escoltem també, per dins de la fórmula, com és evident, algunes falques de publicitat en una gravació de juliol de 1990.
Atención, mucha atención. Supermercados del Tresillo, el fabricante más importante de España, ahora con una promoción más importante todavía. Si compra un Tresillo de 99.500 masiva y transporte, te regalamos una moto de cross valorada en 150.000 pesetas. Increíble, ¿verdad? Ven rápidamente a Supermercados del Tresillo, los de la Ucha, no te confundas.
En Barcelona, carretera de San 117, Avenida Meridiana 408 y Guipúzcoa 144.
En Sabadell, Gran Vía 47.
En Parets, carretera nacional 152, kilómetro 22,5.
En Hospitalet, avenida Torrente Gornal 38.
Y en San Feliu, Laureano Miró 353.
Aquí pondremos una amplia zona de espera. Mejoraremos la señalización de vías y andenes. Todo este espacio para galerías comerciales. Allí la cafetería y el sistema de señales. Todo nuevo. El restaurante allá arriba. ¿Y la discoteca dónde?
Estamos remodelando la estación de Francia para usted. En marzo del 92 se la ofreceremos nueva. Ya verá.
Renfe. mejora tu tren de vida.
Y preguntémosle a él, si sabe de quién es esta versión. Él es Buitre. Buenos días.
Buen día. ¿Sabes de quién es esta versión? No, no sé, no. No sé. Bueno, hombre, bueno. ¿Pero sabes algo?
Instant Replay, repetición. Pues sí, se repite. 12 años ha tardado en repetirse. Se llaman James. Por cierto, felicidades a los James ayer, ¿eh? Yo lo dije. Pasa que muchos no me lo dijeron a mí, ¿eh? Anda que... Críe cuervos, como yo dije, y tendrás muchos más. Instant Replay, repetición, se llaman Gel.
Radio Club 25, el FM 95.6.
Entre con decisión en un Alfa 75. Sienta una inyección de potencia en todos sus modelos. Desde el nuevo 1600 inyección electrónica hasta el sofisticado 3000 América. Déjese seducir por su dinamismo y seguridad activa. No lo piense más y prepárese a disfrutar de todo el carácter deportivo del Alfa 75. Alfa 75, una decisión potente.
En el Alfa 75 este mes, aire acondicionado gratis en Automóviles López Nogué, tu concesionario oficial en Terrassa. Calle Galileo 234-236. Automóviles López Nogué. Somos únicos.
Record Pool, el còctel de l'estiu.
Un LP, 850 pessetes.
Record Pool, temptador.
3 LPs, 2.150.
6 LPs, 4.060.
Record Pool, combina.
Un compact disc, 1.700.
3, 2.150.
I 6 compact disc, 8.600 pessetes.
No et resisteixis a Record Pool. Emporta't el teu còctel musical i participaràs en el sorteig d'un fantàstic equip IFI.
Promoció vàlida fins al 30 de setembre.
Record Pool a Terrassa, plaça Bella 15.
Venga a conocer toda la gama Suzuki Santana en la nueva exposición de Taller del Vallés en carretera de Martorell 133. Descubra la novedad Suzuki, el nuevo Vitara. Elegancia y agresividad, un estilo libre para un hombre libre.
Taller del Vallés, exposición y venta en carretera de Martorell 133. Recambios y taller en calle San Leopoldo 31, junto Correos, Terrassa.
En Prica Terrassa, fíjate qué precios para hoy. Deportivos Caballero Fiel, 1.995 pesetas. Contesa, 600 gramos, 195 pesetas. Jamón Dulce La Ribera, 895 pesetas el kilo. En Prica Terrassa, fíjate qué precios para hoy. Surtido Cuétara, 800 gramos, 285. Trinaranjus, litro y medio sin gas, 89. Conjunto accesorios de baño, 7 piezas, Olimpia, 2.895 pesetas.
En precios, yo también prefiero Prica.
Tú tienes Prica. Disfrútalo.
La nova sèrie Esports Nàutics de la Loto Ràpid porta la mar de premis. Aquest estiu guanyar un milió pot ser molt... Jugui a la Loto Ràpid sèrie Esports Nàutics i guanyi...
Un milió!
A l'instant. I ara, amb més premis.
Radio Club 25, el FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Bé, una gravació que es comença a notar al pas dels anys, eh, Jordi? Això ho diem de tant en tant quan escoltem algun document d'aquests. D'entrada, el son no era el millor. Això devia ser una cinta de casset que era d'una qualitat una mica dubtosa i que amb el pas del temps també, si l'has utilitzat abans prèviament, doncs es va gastant i, per tant, ja no conserva tan bé el so. Però, d'altra banda... jo et feia aquesta indicació fora de micròfon de l'anunci de l'Alfa 75, que amb això sí, veus el pas del temps, no? De models que ja fa molts anys que no es fabriquen.
Exactament, exactament. Jo haig de confessar també que cada vegada que escolto indicatius de Club 25 poso la pell de gallina. És que em trasllada automàticament en aquella època. O sigui, ja hem comentat moltes vegades que era un seguidor de RAC 105, És com que si quan arribaves a Rang 105 era com el club. És que no sé com dir-ho, era allò de l'elegància. Però Club 25 era una altra cosa, però que també estava molt bé. I m'agrada molt, i de fet m'agraden molt les seves falques. O sigui, tinc un recopilatori aquí, bé, tenim un recopilatori aquí, d'algunes que les trobo superxules musicalment i cantades, i m'agraden molt. I el pas del temps, doncs això, amb els cotxes, sí. És que jo recomano fer un exercici d'algú que vulgui recopilar anuncis de cotxes, no? I veuran el que hi havia en aquella època, bé, que els veterans ja, i que tenim una edat, ja sabem què hi havia, no? És un exercici molt, molt bo de, doncs això, d'escoltar una publicitat i de cop i volta doncs veure el pas del temps.
Bé, ja que parles de veterania i que estem avui celebrant el centenari de Ràdio Barcelona a la Hemeroteca de la Ràdio, anem a escoltar una veu veterana que va estar entre els anys 80 i 90 a Ràdio Barcelona. Parlem de Xavi Parellada, company d'un servidor a Formentera Ràdio. Ell fa el programa El Caçador de Cançons. Té una veu realment privilegiada que ens pot explicar algunes anècdotes de Ràdio Barcelona dels anys 80. Anem a escoltar-lo perquè val molt la pena. Xavi Parellada.
Salutacions, Sant Cugatencs. Es diu així, no? Sant Cugatencs. Es diu així. Salutacions, Esteve. Salutacions als oients del programa La Hemeroteca de la Ràdio. El meu nom és Xavi Parellada, El Caçador de Cançons, i jo vaig estar a Ràdio Barcelona una gran part de la dècada dels 80 i principis dels 90. Vaig viure una gran experiència allí quan estava tant a la FM, abans que fos 40 principals i després ja en plens 40 principals i també a l'Ona Mitjana, que fèiem coses. Feia el que es deia un programa, la ràdio Weekend, que començava els divendres a la tarda i acabava els dilluns de matinada. Per sort no el feia jo sol, el fèiem entre diversos companys. I, bueno, amb la meva trajectòria i Ràdio Barcelona, los 40 principals, que és potser doncs em recorda més, va estar plena de grans i també, cal dir-ho, i dolents moments, lògicament, no? Dolents per què? Perquè m'hagués agradat estar més temps del que realment vaig estar, i bons moments perquè jo no m'imaginava mai l'estar a Ràdio Barcelona, era el meu somni, i el vaig aconseguir fer. Per tant, per una banda vaig estar més temps del que m'esperava, i per una altra banda m'hagués agradat estar més temps. Digue-li egoista. Recordo d'aquella època gent com en Charlie Diego, per allà passejava llavors també en Jordi Hurtado, Jordi González, Enric Calpena, per descomptat els meus companys de la FM, moltíssima gent que després, Ramon Pellicer, molta gent que després, doncs, alguns han seguit fent carrera, tant a ràdio com a televisió, i altres, doncs, s'han dedicat a altres coses, vinculada o no a la ràdio. A mi m'agradaria d'aquells dies. Mira, vaig explicar-ho per primera vegada des de llavors perquè és una anècdota molt divertida, si m'ho permets, Esteve, i que en el seu moment em va costar una bona esbroncada, encara que després va quedar com una anècdota i va tenir un cert èxit i em va fer agafar molts oients enemics que després es van fer amics i va fer que inclús potser la meva popularitat en aquell moment creixés en molts aspectes, els bons i els positius. I és que jo recordo que era el 28 de desembre de 1986. Mira, 1986, aviat farà 40 anys, 38 anys, no? Sí, més o menys. I acabàvem de llançar en primícia el que anava a ser el nou disc de The Alan Parsons Project, que es diria Gaudí, que sortiria l'any 87, i teníem com a primícia el primer single, que es deia La Sagrada Família, que el vam llançar doncs per als voltants de Nadal, potser encara no era Nadal, però pels voltants de Nadal. I no se'n va acudir una altra cosa que el dia 28 de desembre del 86, per celebrar que estàvem llançant en primícia el single La Sagrada Família de The Alan Parsons Project, dir que Ràdio Barcelona FM anava a organitzar un concert al Palau Sant Jordi amb The Alan Parsons Project per presentar el seu àlbum Gaudí, i que les entrades eren gratuïtes i que qui les volgués es passés pel carrer Casp número 6 a buscar-les i que es donarien dues per persona. I que era totalment gratuït i que veuríem a Alan Parsons, a Eric Wilson, a Lenny Zakatek, a Chris Rainbow, al Colin Blunstone i molta més gent del The Alan Parsons Project d'aquell moment. Era una innocentada. De fet, en aquella època, The Alan Parsons Project no feia gires. Després sí que n'ha fet, però no té res a veure amb el que era l'original The Alan Parsons Project. Era un grup d'estudi, diguéssim. I sortir de gira, doncs jo penso que ni amb ells se'ls hi passava en aquella època pel cap. I era, pels que coneixien una miqueta el tema musical, com una miqueta inversemblant, no? Però va haver-hi molta gent que s'ho va creure i es van formar unes bones cues al carrer Casp número 6, demanant les entrades, i encara recordo la cara de la recepcionista i del vigilant de seguretat quan van venir a dir-me, oye, que me están pidiendo entradas para The Alan Parsons Project, ¿qué es esto? Explícamelo. Diles que es una inocentada. I aquí va quedar, sí, sí, em va caure una bronca, lògicament, perquè va ser espontani, no vaig consultar-ho amb ningú, però després va tenir la seva gràcia. I alguns oients doncs, ho van agafar com el que era, una inocentada, 28 de desembre, i altres potser es van molestar perquè volien veure The Alan Parsons Project. Jo després vaig poder veure The Alan Parsons Project en directe i molts més també ho van poder fer quan va venir ja a fer gires molts anys després, però no en aquell moment. Res, és una de les anècdotes d'aquella època, de moltes més que podria explicar-te, Esteve, i que he volgut compartir amb tota la gent de Sant Cugat, tots els oients que t'escoltin arreu del món a través d'internet, i per descomptat els oients de la Maroteca de la Ràdio. És una anècdota que potser algú ara recordarà, però que jo feia molts anys que no l'havia compartit amb ningú. I per primera vegada, en exclusiva, la comparteixo amb tu i els seus oients. Moltes felicitats. I per molts anys, i per molta ràdio.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. I turned up the radio.
I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Divertida aquesta anècdota, eh? Imagina't el sarau que es devia muntar amb tot de gent al carrer Casp esperant la seva entrada gratuïta per Alan Parsons Project en directe.
Doncs sí, 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 és una, allò, una liada parda, que en diem.
Sí, sí. No està malament, no està malament. Bé, jo estava intentant pensar alguna broma, però la veritat és que no acostumàvem a fer massa broma. Sí que ens ho passàvem bé a l'estudi, però dir coses que no eren certes a l'antena... En tot cas, si el dia dels Sants Innocents et tocava fer directe, fèiem alguna cosa molt, molt light, però no ens atrevíem a fer un sarau d'aquests, perquè és que després les conseqüències podien ser complicades. Sí. O no, és allò que dius, potser no t'ha escoltat gairebé ningú aquell dia.
Potser no. Mira, també és un bon índex d'audiència, per saber quanta gent t'escolta.
És així de clar, correcte.
És així de clar, però que, escolta, ara, mira, deixa'm marxar la ràdio un moment. Jo recordo el Telenotícies... El TNA a migdia, el TNA... Bueno, sí, al migdia, el TNA a migdia TV3, donant-nos entrades a notícies, el dia 28. I la recordo des de fa molts anys. No sé si encara es fa, de veritat. Ara no, ja no ho sé,
sí.
Però...
Sí, el que passa és una mica allò, l'esport d'anar a caçar la notícia que han dit quina és la incorrecta. Sí. Això és el que es fa.
Clar. Jo sempre recordaré molt de carinyo una notícia que es va dir que havien aconseguit fer funcionar un televisor amb gas. Uh-huh. En aquella època, el meu pare es dedicava precisament a tècnica d'electrònica i reparació de televisors, no? Bueno, els televisors es podien reparar, i me'n recordo d'estar-se exprimint el cap, i dic, com pot ser? I donant voltes fins que va dir, hòstia, això no pot ser, és una innocentada. Però recordo que el va deixar així, hòstia, i com ho han fet, això?
Bé, anem a una altra veu acreditada de Ràdio Barcelona, en aquest cas la del periodista sabadellenc Toni Ruiz, que és l'actual director de Formentera Ràdio. Ja vam estar parlant amb ell a principi de temporada, doncs ara tenim aquí alguns dels seus records de l'època en la que va estar a Ràdio Barcelona. Què ens expliques, Toni?
Home, jo la meva etapa a Ràdio Barcelona, que va ser una etapa llarga, des de l'any 1996 fins a pràcticament l'any 2005, crec recordar, probablement sigui una de les millors etapes a nivell professional de la meva vida. O sigui, quan et fitxava Ràdio Barcelona és com si et fitxés al Barça. Realment passaves a jugar en Champions League. Jo venia d'emissores importants i havia estat en organitzacions molt interessants, però clar, passaves a... Bueno, pues a compartir estudis i escales, pues amb Iñaki Gabilondo, amb Xavier Sardà, amb Gemma Nierga, amb Andreu Buenafuente... clar, aquests eren els meus companys de lavabo, no? O sigui, realment, jo vaig tenir l'enorme, enorme sort d'aprendre dels millors professionals d'aquell moment, sense cap mena de dubte. I aleshores, passava una cosa molt diferent del que passa avui, no? És a dir, la tecnologia avui en dia permet fer les coses d'una manera molt més àgil i molt més dinàmica i molt més ràpida. Però aleshores tot era molt diferent a nivell tecnològic i jo sempre dic que vivies a la ràdio. No és que vivies la ràdio, sinó que vivies literalment a la ràdio perquè li fotíem un munt d'hores i ho fèiem amb molt, però que molt, molt de gust, no? Era un període per aprendre sensacional i un record meravellós. I home, doncs ara que se celebren els 100 anys de Ràdio Barcelona, d'alguna manera m'hi sento part i vaig passar uns quants d'aquestos 100 allà gaudint i compartint.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs els records de Toni Ruiz, de Ràdio Barcelona, que en part comparteixo, perquè ara quan deia alguns noms, jo recordo, i ja m'he explicat aquí també a l'estudi, els instants en els que Ràdio Barcelona doncs, em creuava amb Fina Rodríguez, amb Gemma Nierga, o amb l'equip del Terrat, amb Andreu Buenafuente i companyia. I clar, són moments que un recorda perfectament perquè és molt impactant que gent que has escoltat moltes vegades a la ràdio i que són de rellevància pública, que veus, per exemple, en el típic anunci de Ràdio Barcelona, Cadena Ser, al diari, amb la seva imatge i amb el logo de l'emissora, doncs clar, impacta molt quan te'ls trobes allà al davant, no? El lavabo no ho recordo, com diu el Toni, no tinc cap record d'haver coincidit amb ningú d'aquests personatges, però està per allà a l'estudi del costat una persona doncs, com la Gemma Nierga, per exemple, si ho recordo perfectament, o està dins del nostre estudi mateix l'equip del Terrat, parlant amb nosaltres, perquè nosaltres, quan fèiem el Pasta Follada, l'estiu del 98 allà, estàvem ocupant el seu espai, no? I per tant es van interessar per nosaltres i vam parlar més d'una vegada. Per tant, em sona una mica la pel·lícula, no? Tu no sé si els dies que vas venir per allà, Jordi, a nivell d'observador, vas veure algú o no?
Jo no em sona, la veritat, no en tinc el record. Perquè recordo que estava tot bastant buit, no? Era el cap de setmana, no? Si no vaig errat.
Clar, saps què passava? Ara em ve. Clar, nosaltres hi anàvem entre setmana. Anàvem entre setmana per preparar...
Jo venia el cap de setmana.
Exacte. Quan tu venies estava tot buit i quan nosaltres preparàvem tota la producció, doncs clar, era el dia a dia i per tant hi havia gent. Clar.
Ara, això sí, tinc un gran record d'aquells dies. Això va ser un estiu. Va durar... Quants dies van ser al final? Hi veu estar-hi?
Van ser juliol, agost i mig setembre, si no recordo malament, el dissabte 2 hores. Sí, no va ser molt, tampoc. No va ser molt, però esclar, és el que diem sempre, per fer 2 hores de directe, potser estàvem produint durant 15 hores.
Segur, bueno, és que a més el Pasta Follada ja, com hem dit alguna vegada, era com un abans, no?, del que vindria després amb aquest tipus de programes amb molts talls, molt dinàmic, aquestes converses basades en diversos talls, no?, que sembla que estiguis tenint una conversa amb una altra persona, en fi. Però sí que recordo, jo tinc les imatges, no?, d'aquell estudi a baix, no?, fosc una mica, no l'estudi, sinó la zona aquella, no?, perquè no hi havia gaire gent, no? Bé, bon record, o sigui, va ser un luxe poder estar a Ràdio Barcelona aquell estiu.
I bé, ja per acabar aquesta participació d'ex-treballadors de Ràdio Barcelona, que en aquest cas no, encara és un treballador i que ho sigui per molts anys, doncs vam estar parlant amb l'home del temps de la cadena SER Ràdio Barcelona, en Jordi Carbó, i que també és company a Formentera Ràdio. Per això tenim la sort de poder conversar amb ell. Escoltem, doncs, la conversa que vam tenir amb Jordi Carbó.
L'hemeroteca de la ràdio.
I ara tenim, doncs, una persona que encara està en actiu a Ràdio Barcelona, Cadena SER, i per tant ens fa molta il·lusió poder parlar amb ell no solament del passat, sinó també del present i del futur, però avui més que res parlem del passat, donat aquest centenari de la ràdio a Barcelona, a Ràdio Barcelona. Ho fem amb l'home del temps, amb Jordi Carbó. Què tal, Jordi, com estàs?
Bé, una mica impressionat amb aquest encara aguanta, no? Encara està a la ràdio. Com un nexe del passat i el present i qui sap si el futur.
Exacte, bé, és que de fet fins ara només hem parlat amb gent que hi havia treballat, però en aquest cas tu sí que segueixes en actiu i ben actiu i ben viu, i per tant Això també ens fa molta il·lusió, i a més que hi ha un punt en comú, tu i jo probablement, tot i que no ho recordem, perquè clar, han passat tants anys que vés a saber si va ser així o no, doncs probablement ens vam trobar, vam coincidir als estudis de Ràdio Barcelona l'estiu de l'any 98. Jo hi vaig estar allà gairebé 3 mesos i tu ja hi eres, no?
Jo portava uns 5 mesos. Com a la ràdio ens agrada molt imaginar, imaginem que sí que ens vam conèixer i ens vam veure fantàsticament.
Exacte.
Al contrari, seria problemàtic, no? Possiblement. Però sí, sí, són ja, clar, si sumes, 26 anys, no? És dubte. Em sento un privilegiat, a part de treballar en un mitjà que de sempre ho havia volgut. Recordes, no?, quan fa 20 anys la ràdio era una cosa, doncs, ben presencial, molt important. Ara jo tinc alguns dubtes, suposo que anirem parlant d'alguna cosa d'aquestes, però la veritat és que és un honor haver estat tots aquests anys i continuar, no? També he de dir que és una professió, la meva, en concret, com una miqueta especial, no? Perquè al final els mitjans de comunicació i sobretot la ràdio, tu ho coneixes bé, és una trituradora de professionals que duren poc als mitjans on comencen i se'n van a altres, no? Moltes vegades acaben a la televisió, però és un mitjà, primer de tot, no molt ben remunerat, i després això, que és com una projecció a altres llocs. Per això, haver aguantat molts anys, no sé si és una bona notícia, no sé si és que no em volen enlloc més, però jo estic molt content perquè una cosa que et permet la ràdio és fer un tipus de meteorologia que a mi m'encanta, que és aquesta que concebeix aquesta ciència com un mitjà per avançar-nos de situacions que poden ser perilloses per nosaltres. Després tenim com a secundari també la preocupació per l'oci i el temps que pot comportar el dia que volem destinar el nostre temps lliure, però insisteixo, el mitjà ràdio m'agrada per això, perquè ens permet fer una meteorologia molt directa i a vegades avisar de situacions complicades.
Bé, jo crec que és la gran virtut que queda encara avui de la ràdio de debò, no la ràdio en diferit o el podcast o altres mitjans que hi ha, altres formats, sinó que la ràdio en directe pura i dura, on intervé aquesta previsió meteorològica, que la majoria de vegades acostuma a ser lamentablement bastant tranquil·la, però sí que de vegades tenim la sort que hi hagi una mica de moguda i que podem alertar la població si hi ha algun episodi, com està passant darrerament, doncs que hi pot haver algun aiguat molt fort quan no te l'esperes, no? Per tant, crec que és la gran virtut de la meteorologia fusionada amb la ràdio, no?
Sí, a més té una història, 100 anys de ràdio Barcelona, però en breu, el 2027, farem els 100 anys també de meteorologia a la ràdio, a Ràdio Barcelona. I parlem d'una meteorologia sistematitzada, és a dir, que es va començar a fer una meteorologia que el seu objectiu era oferir una informació de servei diària. I això, no sé si la coneixes, aquesta història, però ve d'un il·lustre científic català reconegut a nivell internacional, Eduard Fontserè. Va ser el que, amb un projecte junt amb el Servei Meteorològic de Catalunya d'aquells moments, de principis dels anys 20, doncs van impulsar aquest projecte que naixia doncs, amb una idea ben clara. Havia aparegut un mitjà que permetia transmetre doncs, molta informació a molta distància. Havien superat el telègraf, no?, que en aquell moment ja havia estat una passada, doncs de cop i volta la veu es podia transmetre i en Fontserè va tenir molta visió i va pensar, ostres, els agricultors, però sobretot la gent de la mar, que si juguen la vida cada cop que surten, ara ens podem informar bé per molts mitjans, tot i així a vegades tenim desgràcies al mar, però imagineu, no?, de cop i volta teníem una eina que podia avisar la gent que portava setmanes a alta mar o dies i dir-los, vigileu perquè ve un temporal dur, de manera que si podeu tornar, torneu. I això, insisteixo, l'1 de febrer del 1927 és quan es va començar, de manera que d'aquí 3 anys, menys de 3 anys, farem també aquest aniversari.
Molt bé, doncs mira, una notícia que desconeixíem, per tant, la dius en primícia a la Maroteca de la Ràdio, cosa que ens agrada molt. I ara, si anem als inicis, sabem la teva passió per la meteorologia, però ens agradaria saber quin va ser el punt zero de la passió per la ràdio, perquè jo entenc que és a parts iguals, no?
Mira, van molt de la mà, i era una miqueta precoç jo amb això, perquè de ben petit diuen els meus pares que quan em volien dormir, quan era nadó, allò que es posen a plorar, no? Tu coneixes tu això bé, que ploren i ploren, no hi ha res que els calmi, el transistor, la ràdio, era l'únic mitjà que tenien perquè ells així podien anar sopant i fent les seves coses, de posar-me una ràdio i així jo em quedava tranquil. I a més, allò, pares curiosos, feien la prova, no? A veure, li apagarem la ràdio, a veure què passa. Doncs em posava a plorar. La tornaven a posar, ja no plorava més. Diuen que en aquells moments escoltaven, això és una història que és molt casual, no? Que era la cadena SER en aquells moments, que a casa s'escoltava aquesta emissora. De manera que, sense adonar-me, jo crec que ja et portava la ràdio des de ben petit, no? Després, bé, als anys 80 i als 90 era, per molta gent que ens agradava comunicar, era un referent, no? Hi havia la televisió i la ràdio era un bon referent, i mira, es va donar la possibilitat. Vaig optar primer per formar-me molt amb l'aspecte científic de la meteorologia, en concret des de la geografia, i així vaig poder conjugar dues coses, no? Una passió per la meteorologia i, bé, era d'aquells malalts que jo anava... De fet, el primer record que tinc així conscient amb la ràdio és... recordes l'atracament al Banc Central de l'any 81?
Sí, i tant.
Doncs jo recordo que ja anava, devia tenir uns 8-9 anys, ja anava amb un pinganillo, d'aquells que eren només per una orella, atent, no? Perquè vaig veure això, que era un mitjà, ostres, que em permetia estar informat mentre caminava pel carrer, mentre estava a qualsevol lloc, i amb el temps vaig veure que, a més, era aquest mitjà ideal on la meva gran passió, que era la meteorologia, també de ben petit, doncs la podia conjugar, no? I mira, vaig tenir sort que el 1998 a Ràdio Barcelona van comptar amb mi i van tenir paciència, tot s'ha de dir, perquè tots hem començat d'una manera que no ens agradaria repetir, i fins aquí aquest enamorament, podríem dir, d'aquestes dues passions que les he pogut conjugar amb la meva vida professional.
Què queda d'aquells antics estudis del carrer Casp, que tu i jo recordem perquè donava una mica de sensació de solera, no? Que era una ràdio allò ben posada, sí. Estava una mica, diguem, passada de voltes pel que fa a l'estil, no? Ja teníem un equipament aquí a Ràdio Barcelona força avançat, però el que era l'escenografia, diguem, semblava d'uns altres temps, no?
Eren els estudis Toreschi on es feien aquells grans programes en públic, no? De fet, dos o tres anys després, no recordo si va ser el 2000 o 2001, hi va haver aquesta transformació de l'escenari que tu dius i va començar una ràdio revolucionària tecnològicament, però clar, d'això ja fa 24 anys també. I t'he de dir que en aquest sentit estic bastant perdut perquè tinc la sort des de fa uns anys que la feina la faig no presencial, és a dir, des de qualsevol punt del territori la puc fer. Alguns oients que em deuen escoltar poder es deuen sorprendre, no? Perquè la qualitat del so és molt bo i us confesso que a vegades el meu escenari que tu comentaves ha estat a dins d'un bosc fer una crònica perquè hi havia una situació de cop i volta perillosa i fer una crònica dins del bosc. Per això he passat d'aquesta ràdio que tu vas conèixer que tenia sabor de la ràdio esplèndida dels anys 50, 60 i 70 a la ràdio que es va modernitzar el 2000 i ara amb una ràdio que jo la visito poc perquè en realitat la ràdio ara es pot fer pràcticament des de qualsevol lloc i amb una qualitat de so realment sorprenent.
Bé, doncs ens imaginem com si estiguessis allà, Jordi, i et donem les gràcies per participar en aquest especial 100 anys de Ràdio Barcelona a la Maroteca de la Ràdio. Jordi Carbó, moltes gràcies.
Un plaer i felicitats pel programa.
La Maroteca de la Ràdio amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, tornant d'aquesta conversa amb en Jordi Carbó, he pensat en posar aquesta sintonia mítica de la ràdio i aprofitaré per fer el concurs que fem de tant en tant. A nivell intern, tu i jo, Jordi, a veure sí, si saps sí, a quin sí, programa sí, correspon sí. Aquesta cançó.
El Cafè de la República, Joan
bé,
Barril.
No bé, exactament, però bé, bé.
No exactament,
vas,
veus,
vas
sempre...
Bé. No, vas bé, vas bé. A veure, aquesta és una cançó de... Espera, que ara no ho sé jo exactament. Deixa'm mirar les meves notes. Exacte, de la formació Brat. La cançó es diu Ibuchi, però en aquest cas no era la sintonia del Cafè de la República.
S'assembla, perquè aquella feia
exacte, però la veu i el tipus de música, no? Sí, i les notes, fins i tot, d'aquesta sintonia són molt semblants, oi? Bé, doncs això era la sintonia de la República a Com Ràdio. I anem a escoltar un dels documents que ens prové Mario Azañedo i que data del 10 de setembre de 2001, a la sintonia de Com Ràdio anem a escoltar un fragment de l'edició d'aquell dia de La República.
A Avui la marxa blava contra el Pla Hidrològic Nacional entra als despatxos de Brussel·les. Els organitzadors de la protesta presentaran tres queixes al Parlament Europeu i a la Comissió Europea per reclamar que no es doni ni un euro per finançar el transvasament de l'Ebre.
Ho explicava Com Ràdio el portaveu de la plataforma en defensa de les Terres de l'Ebre, Manel Tomàs.
La Comissió Europea el que li demanem que faci és que apliqui la legislació europea. Vol dir que no financia este Pla Hidrològic Nacional, amb la qual cosa les obres que tenen més repercussió mediambiental se quedarien paralitzades. Lo desitjable seria que pogués intervenir en la modificació dels aspectes de la llei que són més traumàtics amb el medi ambient.
Són unes declaracions fetes després de la gran manifestació d'ahir pels carrers de Brussel·les.
Eren 12.000 persones, segons els organitzadors, 4.000, segons la policia belga, les que van participar en una protesta sota la pluja, això també, que va suposar la culminació de la Marxa Blava.
Eren principalment catalans i aragonesos desplaçats a la capital europea. Entre ells també hi havia representants polítics i sindicals. Paral·lelament, desenes de milers de persones es manifestaven també a Saragossa i a Tortosa.
Tots ells sostenen que el Pla Hidrològic vulnera la normativa europea en matèria de medi ambient. El govern espanyol, en canvi, manté que els arguments per oposar-s'hi són només de caire polític. En parlem de tot això, de si és política o si és medi ambient, amb les dues bandes d'aquest conflicte. A les 8, amb el secretari d'Estat d'Aigües i Costes, el senyor Pasqual Fernández, i també una mica més tard amb el portaveu de la Plataforma per la Defensa de l'Ebre, Manel Tomàs. A vegades hi ha coses que sembla que no se'n van mai, per exemple, la pesta. Un altre sector que s'ha revoltat aquest cap de setmana és el dels criadors de porcs de Lleida. Ahir un centenar de ramaders va impedir que els tècnics d'agricultura accedissin a una granja de Bellmunt per matar 130 truges com a mesura preventiva contra la pesta porcina.
Els afectats no estan d'acord amb el perímetre de prevenció imposat per evitar que s'escampi la malaltia i reclamen que es comprovi que els animals estan veritablement malalts abans de sacrificar-los. A més, volen una compensació econòmica pel temps d'improductivitat que suposa matar truges mare a una granja. De moment, el conseller Josep Grau ha defugit trobar-se amb aquests ramaders.
I mentrestant, a la Gran Bretanya torna a estendre's la febre aftosa.
Tot i que l'extensió del virus havia remès, ara s'ha detectat un nou brot al centre del país i ja són més de 2.000 les granges afectades per la malaltia des del febrer.
El grup de rock Cop manté l'actuació prevista per aquest vespre a la sala Razzmatazz de Barcelona, tot i que la Guàrdia Civil busca el seu cantant, Juan Ramón Rodríguez, com a presumpte col·laborador d'ETA. Això sí, avui el grup de rock Cop serà instrumental perquè el cantant Rodríguez no hi serà.
Aquest músic està acusat de facilitar informació al desarticulat Comando Barcelona sobre persones d'extrema dreta. Una setantena de grups musicals catalans, entre ells Sopa de Cabra, Els Pets o Les Embustó, han signat un manifest on demanen que es respecti la presumpció d'innocència de Juan Ramón Rodríguez.
En aquest sentit, els ocupes de l'anomenada Casa de la Muntanya, casa en què, evidentment, el barri de Gràcia de Barcelona, van fer públic ahir un comunicat on es desmarquen d'ETA i la rebutgen.
El moviment Ocupa ha estat repetidament acusat per la delegació del govern de Catalunya de tenir vincles amb els radicals bascos arran les detencions de Laura Riera i de José Tamboleo.
En l'àmbit polític, l'endecari Juan José Ibarretxe espera poder presentar el pròxim cap de setmana l'acord amb Esquerra Unida perquè entri el govern basc.
En un principi, els òrgans de govern del Partit Nacionalista Basc, Euskal Cartasuna i Esquerra Unida, tenen la intenció de ratificar aquest acord divendres d'aquesta setmana. Dissabte es faria la presentació oficial i el nou conseller ja participaria dilluns a la reunió del govern basc.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Hi havia una pel·lícula que deia el Congrés es diverteix. Doncs no sabem si es diverteix o no, però la veritat és que comencen amb una mica de feina. La comissió parlamentària que investiga el frau de Hesh Cartera es reuneix avui per primer cop. De què parlaran? Doncs de dues coses. Decidiran el calendari de compareixences i també si les sessions seran públiques o bé privades.
El Partit Popular i Convergència i Unió volen posposar les declaracions de polítics davant la comissió, en contra del criteri del Partit Socialista.
Les revelacions sobre aquest cas continuen. El diari El Mundo publica avui que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va descobrir l'any 99 un apunt fals de 650 milions a Hesh Cartera, però que malgrat descobrir-lo, no va actuar.
I el Pasí, pel diari El País, afegeix que l'ONCE va descobrir el caos financer de Hesh Cartera 6 mesos abans de la intervenció. Tot i això, el seu representant, José Manuel Pichel, es va mantenir com a conseller delegat.
El ministre de l'Interior, Mariano Rajoy, i el conseller en cap, Artur Mas, es reuneixen avui a Madrid per tractar sobre la situació de la immigració a Catalunya.
Mas exposarà la necessitat de crear centres d'acollida i demanarà que la seva gestió es traspassi a la Generalitat.
Artur Mas parlarà d'aquest i d'altres temes a partir de les 11 del matí amb la nostra companya Sílvia Còpolo al programa Catalunya en Plural, de Com Ràdio. Per cert, que aquesta reunió amb Mariano Rajoy arriba després que el govern central hagi proposat a les comunitats autònomes la negociació d'una nova llei de cooperació.
Segons el periòdico, el ministre d'Administracions Públiques, Jesús Posada, ha enviat una carta als 17 presidents autonòmics per saber si admetrien, si acceptarien, que el govern central vigilés les seves lleis.
I també avui el ministre d'Hisenda, el senyor Cristóbal Montoro, que aquests dies està una mica neguitós per aquesta història de Gels Cartera, perquè tothom el senyala cap a ell. Doncs bé, Cristóbal Montoro compareixerà al Senat, com qui no vol la cosa, per explicar el nou model de finançament autonòmic.
El sistema que es va aprovar el 27 de juliol i que preveu la cessió a les autonomies del 33% de l'IRPF, del 35% de l'IVA i el 40% dels impostos especials, que són gasolina, tabac i alcohol.
El govern israelià ha aprovat la creació d'unes denominades zones d'amortiment com a resposta als atacs terroristes que ahir van causar 7 morts i un centenar de ferits.
La mesura consisteix en crear zones segures entre els territoris palestins i Israel. En aquestes zones, l'exèrcit imposarà controls molt estrictes per evitar la infiltració de terroristes. El problema, però, és que en aquestes zones hi viuen milers de palestins.
Deixem Israel i anem a un lloc on hi ha hagut unes curioses eleccions. Es tracta de Bielorússia. El polèmic Alexandre Lukashenko ha estat reelegit com a president de Bielorússia amb el 76,6% dels vots, segons ha informat la Comissió Electoral.
L'oposició ja ha denunciat que els resultats estan falsificats i ha exigit una segona volta. De fet, els 300 observadors internacionals que han supervisat la jornada han expressat seriosos dubtes sobre aquests comicis.
Lukashenko governa amb mètodes dictatorials Bielorússia des del 1994 i el seu principal objectiu és la reunificació amb Rússia. Canviem de Bielorússia i anem també a un país nòrdic, Noruega. Avui se celebren eleccions parlamentàries a Noruega, on els laboristes defensen una majoria que tenen, atenció, des de fa bastants anys. Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
La veu del gran i desaparegut Joan Barril, a Com Ràdio, 10 de setembre de l'any 2001, amb el comandant Pere Mas, com sempre també informant de les notícies de forma oportuna a la República de Com Ràdio. Ja per acabar el programa d'avui, Jordi, comentari sobre aquest tall. Jo sempre he dit que no vaig poder escoltar pràcticament mai aquest programa perquè jo a aquelles hores estava treballant en una botiga i, per tant, no podia escoltar aquest programa. Però, quan ho escoltes, penses, és que entenc que molta gent s'enganxés a aquest estil, perquè acostumats que estem a molts programes informatius de matí on la gent es comença a discutir les tertúlies, tothom crida, tots són presses, no es locuta bé, i ho compares amb aquesta veu tranquil·la, relaxada, però que t'informa, i a més, si t'has fixat en un muntatge musical, que, per exemple, hem pogut sentir música de Penguin Café Orquestra, que en cap cas és música allò vigorosa, no? És música sí, més aviat tranquil·la o ambiental. Per tant, home, doncs està bé relaxar una mica els sentits, no?, de bon matí.
Doncs sí, la veritat és que és un programa, crec que, descobert, no?, una mica, sabíem que existia, no?, però descobert més a posteriori, i que, vaja, quasi que ens el podríem escoltar tots, tipus podcast, no?, i posar-te'l en aquest moment de relax i distensió, no?, una mica, i és això, sí, sí, és un programa tranquil. És un programa tranquil i això fa que te n'enteris molt de les coses. No?
Bé, d'aquí venia aquella frase de la ràdio tranquil·la que sortia a les promocions i a les falques del Cafè de la República que va sonar anys després a Catalunya Ràdio.
Ah, exacte.
Però clar, en aquest cas sí que quadrava més ja el moment del dia potser amb aquest relaxament general, però quan escoltes un programa de matí amb aquesta calma, doncs sorprenia molt, no?
Sí, sí, clar, quan es va fer després, no?, el Cafè de la República, dius, ah, mira, doncs l'hora del cafè, el cafè, pausa, no?
Bé, doncs fins aquí el programa de la Maroteca de la Ràdio d'avui, que hem volgut dedicar breument a la referència històrica important d'aquesta setmana, que és el centenari de Ràdio Barcelona. Abans de marxar, Jordi, diem les nostres vies de contacte per si algun oient que tingui alguna gravació antiga de ràdio i ens la vulgui compartir o que vulgui donar-nos una nota dels seus records radiofònics.
Doncs sí, el mail, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, amarotecaradiosantcugat, tot junt, @gmail.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
El 689-1074-83, 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
Fins aviat.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Used to act the fool, but I rocked an 8 average, so everything's cool.